tan sols pogués, si tan sols pogués tornar al teu costat. Sonen dos vals
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Junts pel Sí i la CUP han acabat ara fa només uns minuts una nova reunió per intentar trobar el que hauria estat un acord d'última hora per a la investidura i per a la formació d'un nou govern a Catalunya. Diem hauria estat perquè el temps ja s'esgota i finalment aquesta trobada s'ha acabat, pel que sabem en aquests moments, sense acord. Les crides al pacte han estat constants en les últimes hores des de diferents sectors socials i polítics del país. Aquesta tarda, concretament a la seu de l'Assemblea Nacional Catalana, representants dels dos grups parlamentaris independentistes han parlat fins i tot, segons sembla, d'una possibilitat que podria haver obert les portes per sorpresa a l'entesa final. Es tractaria, segons algunes fonts no confirmades oficialment, d'investir Neus Munté per a la presidència d'un executiu en què Artur Mas fos el vicepresident i Oriol Junqueras el número 3. Diem això amb tota la prudència. Finalment, com dèiem, pel que sabem, no hi ha en aquests moments fumata blanca, seguint el terme eclesiàstic. Sigui com sigui, la discreció ha estat la nota dominant avui, com ja va passar ahir. Tot i que la reunió no ha servit per acostar prou les posicions, encara, de fet, no sabem si ja han augmentat aquestes opcions, les poquíssimes possibilitats que hi havia d'un acord que evités la convocatòria de noves eleccions. Els catalans estem molt pendents d'aquests moviments, lògicament, i potser hem de mirar-nos-ho tot plegat, ho diem així avui, amb una mica més de tranquil·litat, tant els qui estan legítimament a favor de la independència com els qui també legítimament són partidaris d'altres fórmules d'una Catalunya dins l'estat espanyol, com preveu el marc jurídic i polític actual o amb alguns canvis. És important que sigui així perquè, més enllà dels comentaris negatius o de crítiques, de vegades massa viscerals en un sentit o en un altre, avui hem de valorar positivament tots els ciutadans el treball que fan, han fet i faran els nostres representants des de la celebració de les eleccions el 27 de setembre passat fins ara. I quan diem tots, ens referim no només a Junts pel Sí i la CUP, sinó també a altres formacions polítiques. a les entitats sobiranistes, a la societat civil i de les formacions polítiques, també destaquem aquelles que són diferents en visió i en pensament, però amb un consens de fons que és el de treballar al servei del conjunt dels catalans. Això, encara que sembli difícil, creiem que s'ha de reconèixer i valorar. Ah, i per cert, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha referit avui al vídeo del Papa Francesc en què fa una crida al diàleg entre les religions per demanar a tothom que apliqui aquest principi a la política. Sens dubte, un bon missatge que també avui volem valorar. Comencem la tertúlia. Ens acompanya de moment Joan Carles Reiteri, que és doctor en oftalmologia i cirurgià. Bona tarda, benvingut i bon any.
Hola, bona tarda i bon any.
Com estem?
Bé, molt bé, aquí començant aquest nou any.
Començant aquest nou any i avui acabant la setmana laboral amb la incertesa màxima, perquè hi havia certa esperança des de l'òptica dels qui buscaven l'acord per aquest govern de majoria independentista al Parlament. I finalment sembla que, pel que és l'última reunió, no hi ha hagut acord. I bé, més o menys en els cercles de l'alta política s'estava ja donant per segur aquesta setmana que la convocatòria d'eleccions seria un fet dilluns. Com ho veu vostè?
Sí, jo crec que efectivament anem abocats a una convocatòria electoral si no hi ha acord, i sembla ser que no. Porten moltes setmanes discutint. Jo crec que la ciutadania està una mica cansada, no? No tan sols pel plantejament que s'ha fet en aquests últims mesos, sinó també a nivell general amb l'estat espanyol, doncs, que es preveu que serà una negociació també àrdua i difícil i llarga. Doncs els ciutadans es cansen una mica, no? Moltes vegades el comentari que se sent és que els polítics no estan fent bé la seva feina, que és buscar un pacte, buscar una solució perquè el país tiri endavant i doni estabilitat, doncs, a totes aquestes inversions que volen vindre i que volen fer créixer més el nostre país, no? Per tant, tot el que sigui incertesa és crear problemes, és posar traves amb aquesta mínima recuperació econòmica que estaven tinguent, no? Abans vostè s'ha referit, doncs, al mèrit de les converses i tal. Bé, les converses fins a cert punt. Hi ha una sèrie de línies vermelles que s'han traçat als partits sobiranistes i als no sobiranistes que el mèrit seria trencar-les pel bé del país, i això no estan disposats a fer-ho, no? Mm-hmm. Per bé, tant, jo crec que no és una bona notícia, no?
Naturalment, fèiem una crida a valorar una cosa que és molt difícil, no? Des de la diversitat d'opcions,
però una diversitat,
el treball per tots, no?
S'ha de mirar pel ciutadà, no s'ha de mirar...
Vostè creu que aquesta majoria, aquest acord que s'ha intentat, no mira prou pels ciutadans, no prioritza els problemes dels ciutadans?
No, prioritza problema polític, però no problemes dels ciutadans, en absolut. Per això, formacions molt més allunyades dels ideals polítics i més que toquen de peus a terra, com Podemos, ja estan creixent tant, no? Per què? Perquè miren primer pel ciutadà. Per tant, jo crec que, en principi, doncs, el que estan advocades aquestes eleccions, si no ja ho veurem, és que tots aquests partits que parlen més, que són més propers en el propi ciutadà, creixeran molt més.
Estem esperant la incorporació de la periodista Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, perquè també digui la seva avui en aquesta taula del Mirador de l'Actualitat. Si seguim el que ha passat tota aquesta setmana, una setmana també molt especial, perquè són, per la coincidència del calendari, exacte, Setmana de Reis, últims dies de les festes de Nadal, des de diumenge, en què la CUP finalment va decidir en una última reunió, després del famós empat del 27 de desembre, va decidir no facilitar la investidura de Mas perquè només oferia les 10 abstencions en una segona votació, cosa insuficient per a la investidura d'Artur Mas. Després d'això, hi ha hagut crides a mantenir el diàleg. I en aquest sentit, per això també dèiem que és bo valorar l'esforç, més enllà del que pensi cadascú, que naturalment no volem ser aquí des de Ràdio Estel com a emissora ni portaveus d'uns ni d'altres, però sí que és veritat que s'ha fet un esforç pensant en el bé de tots. Pot ser equivocat, altres pensaran que és encertat, i també quan hem dit l'esforç de tot, també hem valorat l'esforç de partits com el PSC, que han ofert un acord, potser fent un pas enrere en aquest full de ruta independentista, o altres partits que, sense estar a favor de la independència, també han ofert col·laborar amb la governabilitat. El que passa és que, clar, aquí cadascú posa les seves condicions, també legítimes, perquè són fidels als seus electors, tots.
Sí, sí, però bueno, ja ho hem parlat moltes vegades, no? Quan es tracta de temes tan profons com és el sentit d'estat o cap on vol anar el nostre estat, doncs hem de tocar una mica de peus a terra i mirar el bé comú. El bé comú vol dir el bé de la majoria, no de la meitat, o de la meitat més un, sinó de la majoria. No? Jo crec que tant per una banda com per l'altra això doncs, no s'ha arribat i no hi ha intenció. No? Llavors, igual, possiblement hi haurà unes altres eleccions doncs que tampoc crec que portin, en principi, no crec que puguin aportar més llum a tal com estem. Jo no crec que aclareixin més les coses unes noves eleccions. Soc bastant pessimista en aquest sentit, però bueno, si la nostra llei és l'únic que ens permet fer, doncs hi haurà que anar-hi, hi haurà que replantejar-se el vot mirant pel bé del ciutadà i no tan sols per fins polítics, no?
Mm-hmm. Bé, repassant una mica les últimes informacions de què disposem en aquests moments, hem de recordar que no hi ha acord, ho acabem de dir, i el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha comparegut per donar explicacions sobre aquestes últimes reunions que intentaven desencallar la investidura de Mas. Sánchez s'ha disculpat pel secretisme en què s'han fet tant la reunió d'ahir a la tarda com la d'aquesta tarda, i ha explicat que a la trobada d'ahir, que va durar més de 4 hores, es van posar sobre la taula dos escenaris per buscar un punt d'equilibri entre Junts pel Sí i la CUP, però no van rebre el suport dels dos grups parlamentaris i no van poder avançar en aquesta línia. Un dels escenaris era que fos l'Assemblea de Càrrecs Electes que proposés el president de la Generalitat, i l'altre volia diferir la decisió que havia de ser el president de la Generalitat fent unes primàries. La CUP va acceptar un dels escenaris i Junts pel Sí l'altre, per tant no hi va haver confluència. Segons Jordi Sánchez, la trobada va fer possible la represa del diàleg avui, però el diàleg, tot i que existeix, hi ha un bri d'esperança. De moment, avui no hi ha acord. És curiós que Josep Rull, coordinador general de Convergència, ha dit avui que si avui no hi havia acord hi hauria convocatòria electoral. En canvi, Jordi Sánchez, president de l'ANC, diu que encara hi ha aquest bri d'esperança i encara es pot continuar negociant. Vostè com ho veu? Els terminis són... Em sembla que es podria fer el debat d'investidura dilluns encara, més tard ja no.
Jo crec que es pot continuar negociant fins a l'últim moment. De totes formes, és trist haver passat per tot aquest calvari, no?, per arribar a un acord, i al final, encara que s'arribi a un acord, no sé si tindrà prou solidesa com per garantir l'estabilitat amb un país que tenim, que, bueno, que està sortint d'aquesta crisi i que necessita un govern fort, no? Per tant, tinc els meus dubtes de que això pugui portar molta estabilitat, però seria bo que es trobés un acord i que es poguessin començar avançant. I, si no, doncs, convocatòria electoral una altra vegada i a veure què diuen els ciutadans, no?
Sí, sí. Això també és important aclarir-ho. No volia ningú... Vaja, l'escenari de noves eleccions només 3 mesos i mig després de les anteriors no és desitjable, em sembla que per a ningú, però, en canvi, potser és important recordar que no s'enfonsa el món amb les noves eleccions. El que passa és que, clar, amb tan poc temps de diferència, els canvis en el vot són possibles, no? Clar, és difícil.
És difícil, i, a més, quan tens a nivell central també un panorama molt similar... I,
sí, sí.
Per tant, amb qui has de negociar tu tampoc està clar qui serà en el futur, no? I quines condicions posarà, no? Per tant, és una situació difícil, però que, per una altra banda, a vegades comentant amb la gent, doncs em diuen, escolta, el país ja porta 2 anys intentant fer un nou projecte polític i parlant d'això, de l'autodeterminació del país, de la independència, i tot i no haver fet pràcticament cap llei que afectin directament a la ciutadania, no? de forma real i de forma concreta, el país continua funcionant, no? Per tant, molts es plantegen, bueno, cal que hi hagi tot aquest enrenou polític perquè el país funcioni, no? Igual no, perquè realment és una despesa molt important que entre tots ho estem pagant, no? Això cada vegada hi ha més gent que s'ho està plantejant, no? També és una cosa que ens ha de preocupar, penso jo.
És veritat que el país funciona, gràcies a Déu, però potser... Per assegurar els marcs mínims de convivència cal que les institucions funcionin, i entre les institucions, amb la separació de poder, el poder judicial, el poder legislatiu i l'executiu, és bo que existeixin, no?
No, està clar, no? Però bueno, és la paradoxa que ens trobem ara, no? Que el país funcioni, en canvi no hi ha govern, pràcticament, no?
Sí. S'incorpora ara a la taula del Mirador de l'Actualitat Teresa Carreras, com dèiem abans, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Senyora Carreras, bona tarda.
Bona tarda, disculpeu.
No pateixi, i bon any. Bé, gràcies. Estàvem comentant amb Joan Carles Reiteri, que també forma part avui de la taula, la situació amb l'escenari actual, que refresquem també per als oients, si algú s'ha incorporat ara. no hi ha acord després d'aquesta segona reunió en 24 hores entre Junts pel Sí i la CUP.
Sí, jo us venia escoltant.
Ah, molt bé, gràcies.
Sí, i estic molt d'acord. És a dir, han fet tots un gran esforç, tots els actors.
Sé que a vegades és difícil perquè quan dius coses intentant ser equilibrat...
No.
Però hi ha hagut un esforç que s'ha de reconèixer.
Col·lectiu.
I
exacte.
Això no és per afavorir uns o altres.
No. El que passa és que jo penso que no s'han adonat del moment que s'estava vivint. Perquè, en el fons, el que ha començat, com deies molt bé tu, com una cosa que interessava al poble, a tothom, etc, jo crec que ha acabat amb una lluita entre partits. Mm. I aleshores penso que això és el que...
I per un lideratge, que aquí Artur Mas està jugant la carta del seu lideratge.
Sí. Que no sé, jo una cosa que m'he preguntat és... Aquests de Junts pel Sí, així és com els de la CUP ens han ensenyat reiteradament que han fet 300.000 assemblees, totes ben comptabilitzades, etc. Doncs no sé, els de Junts pel Sí...
No són assemblearis.
No, és igual. És que...
Però tenien un pacte fet, això sí, i han estat molt fidels al seu pacte.
Clar, però han estat esclaus del seu pacte. Entens?
Perquè és veritat que hi ha votants i sectors de Junts pel Sí que potser haurien defensat un pas enrere de Mas, per exemple.
Clar, perquè jo el que penso és... No hi ha mil maneres, no cal ser assembleari, només cal ser emailista, és a dir, rebre e-mails, m'entens?
Sí, o xarxes socials, també.
Xarxes socials, etcètera, per preguntar si una majoria d'aquesta gent que ells tenen a tothom comptabilitzat, perquè tant l'assemblea com aquests han fet una gran feina a nivell de tenir tot el món connectat, doncs... ja estarien d'acord. No caldria que haguessin dit en Mas ha de fer un pas enrere, no? Ja estarien d'acord, m'entens? Jo em sembla que això és una de les coses que a vegades no se sosté quan tots diuen no, és que nosaltres ja dèiem en campanya que els que votessin Junts pel Sí optarien a la presidència de Mas. Jo crec que els que van votar Junts pel Sí volien una cosa molt més gran i no la presidència de Mas. Malgrat que jo, com he dit moltes vegades aquí en aquest espai, sóc una fan del president Mas perquè crec que ho ha fet molt bé. Crec que és un home, no sé si dir un estadista, perquè a vegades els periodistes ens passem una mica en qualificatius, però sí, penso que és un home que ho ha fet molt bé.
Quan diu vostè que ho ha fet molt bé, es refereix a la seva gestió política, govern, preelectoral, lideratge, aquests últims anys, dos anys,
sí,
o des d'abans?
És a dir, el president Mas, des del meu punt de vista, ha sabut liderar un canvi dintre del seu propi partit, que d'això ningú en parla. D'això ningú en parla.
És que el seu propi partit ha perdut molts vots, també.
Bueno, però el seu propi partit era un partit liberal, no sé què més. Continua sent un partit liberal, però amb una marcada tendència independentista. I això es va discutir...
Aquest canvi s'ha aclarit.
Amb un Consell Nacional en el qual va haver-hi un 92% de gent que va votar a favor d'això.
A favor de l'estat propi, concretament.
Sí, exacte. I llavors, per tant, ell s'hi va posar al capdavant. Per tant, que jo vull dir que ell, aquesta transformació en el seu propi partit, que ell no era independentista al principi, i recollir els anhels d'una part important de la societat, no de tota la societat, perquè no és tota la societat...
La meitat de la societat.
Sí.
Més o menys, exacte.
Sí.
Això no ho sabrem si no hi ha un referèndum.
Exacte.
No?
A mi em sembla que el president Mas...
Amb els vots,
Sí, però amb els vots està clar que està dividida la societat, en aquest
sentit. A mi em sembla que el president Mas ho ha fet bé, però ell va començar dient, jo no seré un problema, i al final, no sé si és un problema. Potser sí que és un problema. No ho acabaria de dir clar, jo.
Veig que vostè té una mica l'ambivalència en l'anàlisi, perquè
no,
pot
clar,
tenir aspectes positius
clar,
al seu lideratge.
Perquè a mi el que m'agradaria també és que realment la CUP ens hagués mostrat un aspecte una mica més negociador, perquè la CUP també ha fet un gran esforç de ser assemblearis totalment, han entrat al Parlament, han estat aquesta legislatura, ells també s'han hagut de posar les piles en aquest sentit, però potser haguessin hagut de fer un esforç una mica més...
El doctor Reiteri deia abans, al principi de la tertúlia, el doctor Reiteri que hi ha una línia vermella, segons ell, que és, per exemple, la declaració independentista, que es va aprovar el 9 de novembre, precisament un any després del famós procés participatiu, i una voluntat d'impulsar un procés
que segons diu Joan Carles Reiteri, i segons pensen també molts catalans i molts espanyols, doncs topa amb el marc jurídic o polític actual.
Però això és una cosa, Joan Carles, que per mi no és un problema, perquè ja se sap que amb el marc jurídic polític actual no es pot fer el que 48% de gent d'allò desitjaven. Això ja se sap. Però bueno, això és com allò de sempre, que és primer l'ou o la gallina. Hem d'anar endavant cap a el que nosaltres volem o hem d'esperar que el marc institucional ens ho deixi fer? Hi ha gustos per tots, per gustos colors, diuen, m'entens? Uh-huh. Jo possiblement no estaria d'acord amb el que tu dius, però
sí,
per això podem discutir.
I molts catalans, parlar, evidentment, que tenen les idees independentistes legítimament, tampoc ho veuen. De tota manera, pot haver-hi una complicació suposant que s'arribés a un acord, si és que encara s'arriba, o si en unes properes eleccions surt una majoria independentista.
Perdona, Ignasi, però jo diria una cosa de la declaració que em sembla que l'hem comentat ja en aquest programa, que és que el que jo no acabo d'entendre és com és que amb dos partits es posen d'acord amb una declaració sense haver lligat qui ho portaria a terme, perquè això sí que a mi em sembla que políticament, jo ho he preguntat fent les meves entrevistes pel setmanari El Siglo als polítics, i sí, tots em diuen no, és que nosaltres, bàsicament els d'Esquerra i els de Junts pel Sí, no, és que nosaltres ens vam comprometre a fer-ho després. Doncs pues mira, amb el que s'han trobat, i això els polítics estadistes no ho haguessin permès.
Bé, de fet, la CUP va ser invitada en el seu moment a aquesta gran candidatura independentista i va dir que presentava la seva pròpia, que això també doncs ha estat un punt important del qual ara sembla que s'estan veient les conseqüències. Senyor Reiteri.
No, jo crec que, no sé, crec que està molt difícil que arribem a un acord, possiblement tindrem unes altres eleccions, igual és el camí més millor que es pot trobar amb aquest...
O menys dolent, potser.
No, vull dir, el que està clar i el que és palpant és que la ciutadania està farta, no?
Catalana, jo no crec que sigui el millor,
cada vegada
vostè creu que no és el millor ara?
No.
Està més cremat amb els polítics nostres, tant d'aquí com ara els de govern central, també, no? Perquè veuen que, bueno, doncs això, tenen direm els polítics entre ells, però que no miren pel ciutadà, no? No miren per l'home de carrer que li costa arribar a fi de mes i no llegislen perquè tingui la vida més fàcil, no? Sinó perquè els seus càrrecs estiguin més ben assentats. I això, realment, va minvant doncs la democràcia del nostre país, no? O la fem amb aquesta democràcia, no? Hi ha gent que diu, escolti, deixis estar aquí de votar i de... I ja no donen la importància que li donaven abans, però perquè veuen que...
No, perquè s'ha convertit en una lluita pel poder.
Exacte, és manera aquest, que és amic meu, amb
cau... Amb això no hi ha cap polític que hi estigui d'acord.
No, clar, és que el meu problema és un altre, no és qui mana o si sóc català o si sóc un altre, el meu problema és un altre ara mateix.
Però deixin-me dir que també dins aquests esforços, que més enllà del pensament de cadascú plural estem valorant tots, és obvi que sí que hi ha una preocupació. Si li preguntem a qualsevol dirigent de Junts pel Sí, de la CUP, hi ha un esforç per pensar en el bé dels ciutadans.
Hi ha una preocupació molt gran.
Sí.
Jo crec... A nivell del català. El català està molt preocupat pel seu encaix dintre Espanya, que està supermal encaixat, que no s'entén tal com és. Ell té tota la raó del món d'enfadar-se, però el camí aquest no ens està portant a cap solució.
Vostè creu que és un camí de ruptura que pot ser negatiu?
És un camí, jo crec que s'ha de fer una força, jo crec que s'ha de plantar cara, però bueno, aquest plantejament tan dràstic no crec que ens portarà a res bo per nosaltres. Mm-hmm.
Vostè què en pensa?
Jo penso que...
Amb eleccions o sense eleccions? Ara estem una mica...
Jo penso que si s'arriba a un acord demà passat, serà un acord tan esgotat, la gent arriba tan esgotada, que no sé ben bé fins a quin punt d'allò. En fi, ja la màgia dels Reis que acaben de passar, doncs potser sí que són màgics els Reis i ens fan alguna cosa estranya, no? Unes eleccions noves jo crec que no recolliran aquell ambient que una gran majoria, no una totalitat, però una majoria, menys del 50%, el 48% o què sigui, no ho recolliran. Tinc la sensació, perquè jo parlo amb la gent del carrer, no només amb els polítics. Els polítics viuen a la seva bombolla. I els polítics es pensen que la gent només pensa en això. I la gent pensa en això, però també pensa en el seu dia a dia. La meva fornera, la senyora de la bodega del costat de casa meva, etcètera, etcètera.
La consulta d'oftalmologia.
La consulta d'oftalmologia.
O la revista El Siglo.
Exacte.
Totes les feines són importants.
I tota la gent pensa en el seu dia a dia. Sí. I clar, que no hi hagi acord amb una cosa d'aquestes, no em semblen a mi que unes noves eleccions doncs puguin revifar aquell esperit que hi havia.
No, no, però igual soluciona més els problemes del ciutadà.
Ah, potser.
Clar, també... És el que els interessa a la gent.
Uh-huh. És clar,
aquest... No crec. La gent està molt tipada.
No, però vull dir, molts han dit que si hi hagués unes altres eleccions, que... possiblement tindríem a uns a Sí que es pot manant o un dels partits
clar,
que ja podem
clar.
Aquí.
Clar.
Possiblement.
Clar,
perquè la gent, al final, el que vol és una persona propera.
Mm-hmm. És que nosaltres...
Però hem... parli d'utopies.
Sí. Hem arribat a un escenari esgotats. Jo no sé, jo no he sentit amb tots aquests tres mesos projectes de futur. Entens? I llavors jo penso que amb això han fallat tant la CUP com els altres, m'entens? I per tant, em sembla que estem en un escenari, últimament, de que tot el peix està venut ja fa dies i de que realment ningú es vol aixecar de la cadira, aquestes últimes declaracions de l'Anna Gabriel. No, nosaltres estem treballant fins a l'últim moment, perquè mai nosaltres no ens diguin que la culpa és nostra. Jo crec que la culpa és dels dos, de no haver recollit el moment històric, entre cometes. Històric no ho sé, però no n'hi ha molts com aquest. Quan es va produir l'Assemblea de Catalunya,
sí,
tothom
sí.
Tenia clar que s'havia d'articular una majoria...
Durant la dictadura franquista, encara.
Exacte. Articular una majoria entorn de 4 punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. I si algú altre n'hi volia afegir un altre, ja se'ns deia que no, m'entens? Vull dir que no calia una cosa tan complicada. I ara potser si s'hagués entès que el moment era un moment també especial, que aquestes eleccions no eren... que aquest moment no era igual que un altre, doncs hauria sigut diferent. Perquè si ara es fan unes eleccions, doncs no sé, hi anirà la gent que té el costum d'anar a votar a les eleccions, perquè anar a votar és un dret democràtic i un costum de molta gent també, m'entén?
Recordem que la participació va ser superior al 77% rècord en unes eleccions catalanes el 27 de setembre.
Uh-huh.
Es veurà si es convoquen eleccions, sí. Si el 6 de març, data probable, sí. Seria també tan alta. Sí. La participació.
Ell feia referència al català emprenyat. Avui l'Enric Julià fa un article interessant a La Vanguardia també sobre el català emprenyat i penso que és això el que hi ha ara. I que per
això
tant,
és el que hi ha.
Si les eleccions són d'aquí 3 mesos, igual no ha donat temps com perquè la gent digui ai, pues mira que s'ho facin.
Mm-hmm.
Alguns.
En tot cas, els catalans, Catalunya és molt plural, també.
I
efectivament, sí que potser, si mirem els punts comuns, efectivament, com vostès diuen, la preocupació per l'atur, per l'economia, pel dia a dia de cadascú, pels problemes... Potser...
Això estructures per moltes coses.
Jo ho he trobat a faltar molt.
I també per l'enfortiment del poder polític de Catalunya, com sí. Deia el senyor Reiteri, i fins i tot ell, encara que no sigui independentista, doncs també hi ha una sensació que s'han de canviar coses.
És que ara arriba un moment que si no és independentista sembla que siguis anticatalà.
Ah, no, és clar.
Escolta, que jo tinc
naturalment.
Soc català de pura cep, el nom el tinc italià, però era el meu besavi,
sí,
no?
Sí, sí. Vostè és de les comarques de Tarragona, no?
De Tarragona, sí, del Baix Camp.
Perfecte.
Per tant, no, la preocupació la tenim tots, i és evident que hi ha signes i raons per estar enfadats.
Clar, jo crec que per mi el tema és em dir que hi ha hagut una majoria parlamentària, no una majoria social, una majoria parlamentària que ha d'haver tingut la suficient... Ha tingut 3 mesos per trobar un punt de desllorigador d'aquesta situació i no s'ha trobat.
Mm-hmm.
Qui té la culpa? Per mi, els dos.
Bé, doncs, hem explorat diferents diagnòstics.
I Esquerra Republicana, que s'ha manifestat poc. Jo crec que s'està preparant bé.
Sí, s'està.
Jo crec que s'està preparant molt bé, intel·ligentment.
Dóna la sensació que Esquerra, i sobretot el seu líder Oriol Junqueras, és el que està sortint menys ferit, potser,
clar,
no?, d'aquesta
clar,
situació.
Jo crec que sí, que és el que... I la CUP, per mi, la CUP... que tothom la critica molt, a mi m'agradaria llançar una llança en favor en el sentit de que ens han mostrat molt bé com s'organitza un col·lectiu, però per mi els hi ha que no han estat flexibles a l'hora de...
Evidentment, són humans i també es poden equivocar.
No ha enganyat a ningú.
No.
Ells ho van dir des del
principi.
Per tant, a mi no m'agrada el que van dir ells, però bueno, ho van dir i...
No.
Sí.
Jo no dic que hagin enganyat, al contrari.
Tant, sí.
Jo valoro molt el que han fet.
Després hi ha hagut comentaris sobre la votació, el famós empat amb 1.515 vots,
sí.
que
avui hi ha
ho han dit persones en aquesta taula, que no s'ho creuen,
avui
alguns.
Hi ha un vídeo d'aquests que s'ha fet viral aquesta tarda,
sí,
no sé si
sí,
ho heu comentat.
A les xarxes socials no l'hem comentat, però sí, jo mateix l'he vist, sí.
De la directa, però jo m'agradaria com fem els periodistes, contrastar.
És un vídeo que...
Si això és veritat, a mi em sembla molt estrany a la veu, francament.
Alimenta rumors de presumpta tupinada,
sí,
concretament.
Exacte,
però
sí, sí, perdó.
No ens apuntem a aquestes especulacions
ara,
nosaltres.
No, no, no. No he de criticar ningú, però si realment hi ha partits com la CUP que aboga per la transparència i per tant, i són els menys transparents de tots, que fan allí no deixen entrar cap periodista, ningú, escolti, de què estem parlant?
Bé,
a veure,
bé, segurament si hi hagués aquí persones de la CUP i, o gent que ens escolta que sigui simpatitzant, tindrien els seus mecanismes de defensa, també.
No,
però...
A mi que no deixin entrar periodistes no em molesta, perquè,
perquè
si no, els grans acords internacionals... La història no es fa amb periodistes a sobre tot el dia. I jo soc
vostè
periodista.
És del gremi, sí, exacte. Bé, ens queden 5 minuts, se'ns en va el temps. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat la periodista i membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras, i l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Bé, amb el compàs d'espera, que segons l'ANC encara hi ha un fil d'esperança, ha dit, deixem el tema de la situació política a Catalunya i comentem breument el que hi ha en l'àmbit espanyol. De fet, és curiós, aquesta setmana ho hem anat comentant, no s'ha constituït encara el Congrés ni el Senat, això serà dimecres vinent, i ja es diu que no hi haurà govern, o que si hi ha algun govern, sembla que Pedro Sánchez ho intentarà amb l'esquerra.
Clar, a mi m'agradaria, doncs, tenim poc temps, posar de manifest dues coses. Que el senyor Rajoy, cada vegada que se li pregunta alguna cosa sobre el govern, contesta que a Catalunya s'han de fer eleccions i no contesta sobre el seu propi govern. I una altra cosa que també m'agrada posar és que, per exemple, el directori europeu ja han donat
dos avisos, diguéssim.
Dos avisos dient volem un govern estable.
Sí, sí, volem estabilitat a Espanya.
Clar,
sí, sí.
Aleshores, això, jo penso que les institucions europees no haurien de fer aquestes coses. No cal que ens ho diguin. Ja els ciutadans...
Jo crec que ho han de dir.
Ara, és una observació que, en tot cas, no s'hi fica en quina fórmula de govern hi ha d'haver.
Exacte. No? Un diu per què hi ha d'haver estabilitat, si no passa res. No? Però te'n dones compte, no, és que llavors hi ha l'empresa tal que si no inverteix, perquè no hi ha estabilitat, hi ha tants llocs de treball que es perden i veus aquest senyor que fa un component de tal... Clar, la visió macroeconòmica...
No és això el que volen dir, perdona.
Llavors,
que...
Precisament avui mateix, ja el Financial Times parla d'un índex de creixement d'Estats Units molt bo per l'any que ve, i un dels països que surt més ben parat és Espanya, però hi posa la incertidumbre de l'estabilitat. Si no hi ha estabilitat,
però llavors...
aquest percentatge de creixement...
Un segon.
I no ens enganyem. Si volem estar millor econòmicament, hem de tindre creixement. O sigui, hi ha d'haver inversió.
Ningú diu que no n'hi hagi de creixement. Dos segons es refereix que els grans partits continuïn governant i que la gran coalició s'estableixi. I clar, a mi em sembla que això des de fora no ha de venir. Des de fora no ha de venir.
Tot cas,
el diner ve de fora.
Clar, el que molts ciutadans es pregunten, això sí, és què és l'estabilitat, perquè l'estabilitat per alguns pot ser aquesta gran coalició d'esquerres.
No, però això no ho ha dit. Hagués hagut de dir... Bé,
qualsevol fórmula, no?
I si els ciutadans decideixen que hi hagi aquesta coalició, doncs nosaltres ho acceptarem. Que jo crec que ho acceptaran.
Veuen encara viable un govern en minoria de Rajoy amb l'abstenció de Ciutadans i el PSOE?
Jo crec que per Rajoy sí.
Jo crec que sí. Més que res perquè el senyor Sánchez és una carta...
Ell ho vol.
Clar, perquè és que si no li estan fent el llit. O sigui, a dintre del Partit Socialista li estan fent el llit.
Provocar que busqui aquest acord pot ser una mica perillós.
No, però és... jo crec que l'única sortida que té Sánchez és entrar en un acord així. Que si no entra en un acord... O sigui, perquè clar...
Un acord d'investidura...
Entrar vol dir deixar que el PP mani.
Ah, val, sí, sí.
Perquè si no... el senyor Pablo Iglesias se'l menjarà amb patates.
Clar, és que...
Se'l menjarà viu.
El que s'ha vist clar és que dintre del PSOE encara hi ha molta gent que creu en la vella política, que és amb el que creu el senyor Rajoy. I, per tant, per mi, els del PSOE que creuen en la vella política i el senyor Rajoy que creu en la vella política, bueno, doncs aquests poden mantenir-se.
No ens hem d'oblidar que estem dintre d'Europa i la vella política ara mateix és el que està manant a Europa. Per tant,
clar, per això t'ho dic...
Fer un pas enrere des d'Espanya, que tampoc és que sigui un país tan poderós i tan fort, ens podria representar molts mals de caps i més patiment per la ciutadania. Per tant, continuar la roda dels mateixos països no em sembla tan malament, a mi personalment.
Bé, doncs veurem què acaba passant.
A mi em sembla que s'ha de respectar el que vulgui la gent.
Ah, no, és clar, la voluntat popular és la que és i aquí, evidentment, no es pot donar la culpa als ciutadans. Han votat el que han votat i els polítics han d'interpretar això.
A veure,
és més difícil,
la culpa
potser.
Als ciutadans no és culpa, és la responsabilitat.
Per això dic que no s'ha de donar.
Jo què sé, ara posaré un exemple que no ve a cas, però bueno, van votar el Hitler perquè es va votar i va sortir i, escolti, va ser un desastre. I ho van votar. Per tant,
la primera vegada el van votar.
El ciutadà és responsable, i no de tot el que fa el que mana, però sí que és responsable amb el seu vot,
no, és
que
clar,
pot decantar una cosa cap a un sentit o cap a un altre, que
hi hagi
més treball per la gent, o menys, o més crisis, o menys.
L'exemple de Hitler sempre és perillós.
Ja, però vull dir que...
No, oblidem-los.
L'extrem perquè veiem on està.
Ho hem de deixar, senyors. Gràcies per la seva presència, Teresa Carreras i Joan Carles Reiteri. Fins una